10 i 25 del matí, seguim aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, parlem de música local. Sergi Alemany, molt bon dia.
Molt bon dia de nou. 10 i 25, em sembla 11, 25.
11 i 25, hem fet un retorn al passat.
Una mica, sí. Una hora enrere. ens situem, sí, música com sempre aquesta hora els dimarts. Avui hem convidat, feia dies que no teníem convidat en aquesta secció.
Sí, senyor.
És el pianista Eduard Fontbona. D'aquí una estona parlarem amb ell. Abans, però, com sempre, si us sembla, fem un repàs d'aquesta agenda que acostumem a acostar als oients aquesta setmana, aquest dia de la setmana, vaja, els dimarts, pel que resta de setmana. Una agenda que comença, en aquest cas, demà, dimecres, a les 9 de la nit, amb Nits de Música al Claustre, amb la Coral Sant Jordi, amb el Cor de Cambra, Anton Bruckner, i amb el Cor Gaos, amb la direcció de Lluís Vila i Casanyes, de Fernando Briones i de Júlia C.C. Estem parlant de tres cors d'altíssim nivell musical, 150 cantants units per oferir un concert a capella únic que, a més, culminarà amb una excepcional interpretació de l'obra Spem in Alium de Thomas Tallis per un cor de 40 veus.
Caram.
Aquesta proposta té un preu de 10 euros i se celebra demà al claustre del monestir.
Una miqueta de guitarra, no, ara?
Les guitarres dels germans Saltó, Jaume i Oriol, que arriben aquest dijous a la terrassa del casal Torre Blanca. Així és, l'entrada és lliure, amb un concert en format acústic, presentant aquest tercer treball dels germans Saltó, després de Cuerdas de Plata i Instrumental. Una bona vetllada aquest dijous a les 9 de la nit a la terrassa casal Torre Blanca, aquells qui ho vulguin. Divendres, amb entrada lliure també, com aquesta proposta dels germans Saltós, marxem a parlar del concert dels alumnes a les 9 a l'aula magna del Conservatori, dins d'aquest programa d'actes de l'11è curs internacional del cant de Sant Cugat. I una hora més tard també, de divendres, Nits de Música al Claustre, en aquest cas amb les cordes romàntiques, amb l'Orquestra de Cambra Acadèmica i amb l'Escola de Música Municipal Victòria dels Àngels, amb Carles Miró a la direcció. En aquesta ocasió, en aquesta proposta de Nits de Música al Claustre, s'interpretaran obres dels compositors Borac, Grieg, Nielsen i Elgar, també com l'anterior proposta que comentàvem, els 10 euros d'entrada al claustre del monestir. I marxem a divendres. I molt ràpidament, divendres, 10 de la nit, ja estarem en Festa Major de Mirassol, immersos. Per cert, divendres també en parlarem al programa.
I tant.
Nit de Sevillanes, doncs, aquest divendres a les 10 al restaurant La Ponderosa. Els amants d'aquesta proposta s'ajunten, en aquest cas Catalunya i Andalusia es donen la mà a Mirassol per viure les Sevillanes el divendres. I un dia més tard, dissabte, i aquí tanquem ja l'agenda, Sergio, a la Festa Major de Mirassol Sardanes, amb la cobla Baix Llobregat, i una última proposta, aquesta desmarcada de la Festa Major de Mirassol, sona així. La música de Narf, amb la col·laboració de Jazz en Viu, arribarà aquest dissabte a les 9 de la nit al cicle de concerts Jazz en Viu, que se celebra al Vermut, amb l'entrada lliure. És l'avinguda del Pla del Vinyet, número 8185, i aquest dissabte s'hi escoltarà la música, com bé dèiem ara, de Narf.
Perfecte, doncs aquesta és l'agenda del dia d'avui. A més, recordeu i esteu molt atents, com molt bé deia el Sergi ara mateix, que aquest divendres parlem de la Festa Major de Mirassol, que dona el tret de sortida el mateix dia, el mateix divendres. Hi haurà moltes propostes musicals, sardanes, tindrem Nit de Sevillanes, també hi haurà hip-hop, hi haurà, vaja, per tothom i per tots els gustos. Si et sembla, anem a altres temes?
Anem a altres temes, ens hi posem. Avui una entrevista que... La música serà relaxant, l'entrevista ja ho veurem. Abans de saludar-lo, abans de presentar el nostre convidat, de fet en tenim dos, ja hem dit que avui venia amb padrí inclòs i amb col·laborador d'aquest programa com és el filòleg Jordi Van Campen, el nostre estudiant en pràctiques, el Julen Tortosa, ens presenta el convidat d'avui a l'estudi.
Eduard Fontbona va ser format a l'Acadèmia Marshall, fundada per Enric Granados, i ha editat 3 discos fins ara. El primer, La nit dels orígens, el segon, Sons de l'hivernacle, i el més nou, i del que parlarem avui, 12 sonates catalanes. Aquí, Fontbona ha fet una tria de peces excel·lent, amb una interpretació elegant i neta, que té alguna cosa de pedagògica i generosa. Fuig de personalismes per donar a conèixer 3 esplèndids autors d'un període que ara endevinem prolífic. Si fins ara coneixíem Eduard Fontbona per la seva obra pròpia, La nit dels orígens i Sons de l'hivernacle, ara també el podem conèixer com a estudiós i recuperador de la música clàssica catalana amb aquest 12 sonates catalanes. I compte, que avui també haurem de parlar, ni que sigui breu, dels Manel.
Doncs aquesta és la introducció, Sergio, de l'Eduard Fontbona, del nostre convidat d'avui. Com dèiem, comencem una mica amb música dels Manel, però ara ràpidament passarem a la música de l'Eduard Fontbona. Eduard Fontbona, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Gràcies per acceptar la invitació de passar pel programa.
De res, home, un plaer.
I gràcies també al... no sé si és, li podem dir al seu padrí, no? Jordi Van Campen, bon dia.
Hola, bon dia.
Eduard, sí, què et sembla?
Home, sí, tant, és un...
Per nosaltres t'ha fet de padrí, t'ha portat al programa.
Això de tenir un fillol més alt que jo no ho veig gaire clar, jo.
No ho portes bé, això entre persones altes... aquest tema algun dia l'haurem de tractar al programa, Sergio.
Sí,
el de les alçades.
Sí, no, jo sempre vaig per una lliga inferior, eh?
Però si aquest és un programa d'alçada.
Home, per suposat.
Gràcies, no, gràcies. Una... Queda dir un dels col·laboradors del programa. Eduard, escoltant aquesta introducció, aquest perfil que ha fet el nostre estudiant en pràctiques, el Julen Tortosa, ens quedem amb que ja hi ha 3 treballs d'Eduard Fontbona.
Sí. Sí, mira...
I no sé si hi ha algun altre que està per venir.
Sí, la veritat és que ja en tinc... Ara tinc el problema que és que se m'han ajuntat dos treballs i no sé ara per quin... Suposo que en trauré el que és més... la continuació d'aquest primer... de l'últim disc que he fet de sonates catalanes. Uh-huh. Suposo que el següent serà una segona part, com si diguéssim, de les sonates catalanes.
És a dir, les que no han pogut entrar en aquest disc. O no és ben bé així?
Sí, més o menys. El que passa és que, clar, és que posar-ne més ja seria... No, o sigui, he volgut fer una segona part de noves, simplement de sonates que no hi havia en aquest disc i que hi ha molt material encara per recuperar i aleshores doncs, he decidit fer aquest segon disc de sonates catalanes.
Què té Eduard Fontbona que atrau tant a un filòleg com Jordi Van Campen? Per tu mateix la pregunta, Jordi.
Va per mi, caram. Mira, per començar, doncs, estem parlant d'un període, com ens ha dit abans l'amic Tortosa, estem parlant aquí d'un període del qual desconeixíem, excepte, diguéssim, els experts, musicòlegs, etc., però en general desconeixem completament allò que hi ha, és a dir, tot el que és barroc, neoclassicisme en català, doncs, estem una mica perduts, igualment amb literatura, literatura, sortim del rector de Vallfogona
i
anem molt desubicats. Aleshores trobo que aquí hi ha una feina molt important de recuperació de patrimoni i trobo que és molt bonic. Evidentment hi ha altres estudiosos que ja s'hi han dedicat, per exemple doncs, gent del monestir de Montserrat, com el pare doncs, Daniel Codina, però trobo que la feina que està fent l'Eduard, que a més és una persona jove, no? Trencant aquest tòpic que la persona jove doncs, no li interessa gaire doncs, la cosa clàssica, doncs és molt important, i que hi hagi una segona part, fantàstic.
Perquè podem dir l'edat, Eduard, o la conserves? L'amagues?
La data del...
L'edat, que ara parlava de la teva edat, Jordi.
Jo tinc 37.
37 anys?
Sí, bueno, relativament jove, anant cap allà. Però bueno, sí. No, però és un projecte que fa temps que em cridava l'atenció, el recuperar compositors d'aquí, que ja en coneixia, a la meva adolescència, ja, jo sóc un apassionat de la música des de petit, bueno, des de l'adolescència, cap als 11-12 anys em va agafar molt fort.
I aleshores... Ara aquí salvem allò de l'edat.
Sí, clar. I no, des d'allà molt petit, o sigui, era la meva passió i continua siguent. I ja escoltava doncs, els grans clàssics de tota la vida. Però també tenia, això ja em ve d'aparència familiar, una mica l'amor propi cap al país i discos de compositors d'aquí, doncs, n'hi havia poquets i en canvi hi havia bastant material per redescobrir, per enregistrar, etc. Llavors jo he volgut fer una mica això, recuperar els compositors d'aquí, que a més, s'ha de dir la veritat, hi ha de tot, n'hi ha de bons, n'hi ha de dolents, com a tots els països, però jo he intentat agafar en aquest disc de sonates els que més... I, bueno, hi ha sonates aquí maquíssimes. Que...
Les anirem escoltant avui al programa, en algun moment també, evidentment, en primer pla gaudirem d'aquesta música, Sergio, I si als 11-12 anys l'Eduard ja escoltava, com bé diu, clàssics, també llegia poesia, em sembla, a aquella edat? O ja va ser una mica més tard?
No, això va ser una mica més
tard. Ja hi ha una influència potser aquí del padrí?
Bueno, més o menys, sí, més o menys. Més o menys. L'únic que jo també ja fa temps que llegeixo poesia. Però no, una mica la literatura em va agafar una mica més tard, sí. El primer va ser la música. Sí, sí, la literatura ja va venir més cap als 27, fa 10 anys, una cosa així. Tampoc sóc cap lletra ferit, eh? Aquí l'expert...
No és cap lletra ferit, però no para d'enviar correus amb tots els llibres que llegeix fent crítiques dient escolta, aquest llibre a mi no m'ha agradat perquè tal, 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 tal... i dues pàgines de comentaris. El que sí que compartim és una afició per Foix. Ens agrada molt Foix a tots dos. De fet, la nit dels orígens, oi, Eduard?
Ah,
és un
sí.
Vers de Foix.
Correcte, no? Aquest primer treball del 2009, fet amb Mars Harmònica, està vinculat amb poesia, està vinculat amb Josep Vicenç Foix, per ser exactes, Eduard.
Sí, la segona peça del primer disc, que bueno, hi havia un poema de Foix que em rondava pel cap en aquella època, i va ser una peça que li vaig dedicar al meu pare, de fet, pel seu 60 aniversari, i estava inspirat, o tampoc és allò, una inspiració del que narra el poema, sinó que t'influencia, digue-li espiritualment, digue-li com vulguis, la segona peça, que és aquesta que sentim.
La nit m'emporta.
La nit m'emporta.
Quina sort, no, Sergio, tenir un fill com a pare que als 67 anys et dediqui una cançó i te l'inclogui en un disc.
Totalment, ja m'agradaria a mi.
Aquesta sort la té el pare de l'Eduard. Ara riu Jordi Van Camp. Ai, Sergio, no sé per què faig aquestes preguntes,
no.
Interpel·lacions. Arribes després de La nit dels orígens, Eduard, amb Sons de l'hivernacle, editat en pick-up, el 2011. Aquí són, si no m'equivoco, 7 composicions originals.
Aquí són 7, una menys que el primer disc. Bueno, vaig voler fer una cosa... Clar, és allò que quan ja has fet el primer disc, tu mires amb distància i dius, home, i aquí mancaven algunes coses o vaig trobar a faltar algunes altres. Llavors, en el segon disc vaig intentar fer el que no hi havia en el primer. Tot i que després pot sonar més o menys... Bueno, segons... Jo trobo que sona una mica diferent segons quines peces, però vaja, sí, és una mica més líric el segon disc, més melòdic, no hi ha tant d'ambient, tanta... Bueno, és que el primer és molt variat, el primer disc és molt variat, que en teoria és el que normalment agrada més, perquè és una mica més llarg, és molt variat, hi ha molta melodia, hi ha ambient, hi ha...
Això el primer, eh?
Això el primer, és com el més complet, potser. I el segon tenia una mica menys de temps, estava una mica més saturat, també les condicions personals no vaig poder fer-hi més, i vaig fer el segon disc, que, bueno, que hi ha peces, a mi m'agraden molt, però bueno, potser no és tan llarg o tan complet com el primer, però bueno, també n'hi ha peces del segon disc que en el primer no, que en el primer no hi són. O sigui, peces concretes del segon disc que tenen una cosa que el primer...
No es pot trobar.
No es pot trobar, però bueno.
Com per exemple? Perquè clar, això potser alguns sí que ho noten quan s'escolta la música, altres potser diríem, sona igual.
Sí, no, això serien ja coses més tècniques potser, però sí un lirisme una mica més postromàntic, una mica més expressionista, que en el primer disc és més clar. Quan hi ha una melodia postromàntica es veu clarament, com aquesta del Foix que dèiem, la primera és més New Age, per dir-ho d'alguna manera... el primer disc es veuen més clar totes les coses, i el segon disc és una mica més amb melodies una mica més contemporànies, potser hi ha uns acords una mica més treballats també, més desenvolupats, hi ha un treball potser tècnic a segons quines peces, bueno, una mica més
visible i més temps, com ara deies, per fer aquest treball, perquè això no ho hem dit fins ara, Eduard Fontbona és mestre, és professor.
Sí, 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 jo porto ja, doncs no sé, ui, des que vaig començar, ja porto...
Home, en aquest sentit, no sé si es pot desvetllar, però podem desvetllar el nom d'un alumne que va estar-hi fa molt de temps, que era molt especial i que tots coneixem.
Ah, ostres, sí.
Sí, tots el coneixerem?
Sí, sí, resulta un dia estava a casa tan tranquil, al vespre mirant la tele, i em truquen per telèfon, hola, dic, hola, què tal, com va?
Mira, que és que aquí... Allò que respon des del sofà.
Diu, aquí feu classes de piano? Dic, no, home, sí, si ho has vist a l'anunci, que fem classes de piano.
Classes perquè ens ataquem particulars de piano.
Sí, això era les particulars de piano, que vaig començar als 21 anys o així, però això ja era cap als 27 o així. I diu, no, és que jo jugo a futbol i bueno, molt bé, hi ha molta gent que juga a futbol, molt bé. I de cop i volta...
Tu mateix, no, em sembla, Eduard.
Sí, jo també soc aficionat.
És una qüestió de mans, és una qüestió de... els pianistes utilitzen les mans i aquesta persona també.
De moment està anant bé la cosa, perquè està generant un misterisme.
Estem creant
unes expectatives.
Diu, no, però és que jo jugo molt i hi ha dies que viatjo i tal. Diu, home, cony, igual.
Del Barça, igual. De l'Espanyol...
I al final sí, em diu, però clar, era els inicis, i em diu, no, és que jo jugo al primer equip del Barça, faig de porter, i dels inicis, als inicis del Víctor Valdés, quan portava 5 partits o així, que l'havia posat al Bengal.
Sí, quan es va enfadar, quan va agafar el rebot, que no volia baixar el filial.
Ah, exacte, doncs pues el tenia a casa fent classes de piano. No és així.
Si us demanàveu on era en aquella època el Víctor Valdés, que el Bengal el buscava i no el trobava...
Doncs... Passava èpoques a casa l'Eduard Fontbona.
Estava al carrer República Argentina, amagat.
Fent classes de piano a Barcelona, sí. I bé, molt bé. La veritat és que portava els deures sempre molt ben fets. Vull dir, tenia temps per això, tenia interès.
Però ràpidament se li devia acabar el temps.
Sí, em va dir que al final...
Tot i que és molt relatiu, perquè dediquem el temps, això moltes vegades ho hem dit, allò que volem, no? Allò que realment ens...
Sí,
hi donem preferència.
Sí, clar, ell tenia la seva preferència del futbol i al cap de 3 mesos em va dir que entre els viatges i no sé què, que no podia continuar, quan no passa res. Però bueno, mira, va estar bé, i la veritat és que es va comprar un piano expressament i
pagava les classes.
O sí, no? Sí, era bon pagant-ho, sí, 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 sí.
Doncs...
No, i bon alumne, vull dir, la veritat és que portava tot molt bé, era molt educat a classe.
Doncs això sí que no ens ho esperàvem, Sergio.
No,
totalment de nou aquí pels membres del programa. Bé, abans, Jordi Van Campen, digues. Ah! Sí, hi ha un tema que hem comentat, però hem de parlar també de 12 sonates catalanes, si no promocionem aquest últim treball de l'Eduard, però podem entremig parlar dels Manel, que és una formació que no sé si t'agrada, Eduard, especialment.
A mi m'encanta.
T'encanta?
A mi m'encanta.
És a dir que...
Bueno, bàsicament el primer disc, Bàsicament el primer disc i...
El primer disc és, si no m'equivoco...
Els millors professors europeus.
Així, és el segon després de la 1000 milles per una bona armadura.
Sí, exacte.
I aquesta armadura ja fa temps que ronda per aquí, per l'aire de l'estudi Ramon Bernils.
Això ja és la llegenda de l'armadura.
Des que Jordi Valcampen col·labora al programa, aquesta armadura és teva, Eduard.
Sí, jo conec un dels membres de Manel, després vaig conèixer els altres membres. El coneixia de fa temps per un altre amic en comú amb el Jordi, perquè havia estudiat cinema, i estàvem buscant per fer el videoclip famós de la cançó Aniversari, doncs estan buscant una armadura, i resulta que a casa meva, bueno, la meva família, això, són molt amants de les antiguitats, i el meu besavi tenia una, i deia, home, Roger, jo tinc una armadura a casa, sí, i el tio, home, perfecte, doncs porta-la i la farem servir pel... Aquesta, que és la cançó
d'aniversari.
D'aniversari, on
tenim el Joan molt atent avui,
Home, sí, home.
Abans ho ha dit el Jordi, fer aquest programa necessita gent d'alçada.
Tenim taules, tenim ofici.
I fa treure el millor de cadascú. Aquest és el tema, sí, aniversari. I com va acabar la història, per tant? Que aquesta armadura és la que apareix al videoclip.
Aquesta armadura...
I ara on està aquesta armadura, Eduard?
La tinc a casa.
Guardada, ben guardada.
Sí, la tinc a casa.
Que no te l'han vingut a demanar,
Me l'han vingut a demanar, sí, després de sortir el videoclip, com que, clar, els Manel són un grup doncs molt reconegut, molta gent ha vist el videoclip i s'ha informat on estava aquesta armadura i me l'han demanat un parell de vegades. I pagant relativament bé, i els he hagut de dir que no, perquè és exclusivitat dels Manel.
Ja és exclusiu dels Manel.
No, és el que els hi vaig dir, És que a mi, ja ho vaig dir, a mi el primer disc de Manel em té enamorat el primer disc, i part del segon també. O sigui, a mi m'encanta Manel, sóc un gran defensor i un gran... He relat el primer disc de Manel la tira de gent, i aleshores ja que faig una cosa per ell, encara que sigui una tonteria, m'agrada ser fidel i aquella armadura que només es vegi en aquell...
Un mecenes dels Manel.
No, no, oh. no,
no, tampoc això, però vull dir, un amic, un col·laborador, digue-li com vulguis, no sé.
Jordi,
no
més informació no sobre l'armadura. Evident,
no, bueno, sobre l'armadura, jo el que anava a dir és que, evidentment, no és només mèrit exclusiu de Manel, però estic segur que l'Eduard estarà d'acord que des d'ells la música catalana, diguéssim, s'ha normalitzat d'una manera extraordinària.
Sí, totalment, totalment. O sigui, jo crec que és el punt d'inflexió. Van obrir un tipus de música nova que ja estava una mica passada la... A veure, tot el del rock català i tot això, en el seu moment va estar molt bé, però ara ja estava una mica passat de moda, per tant, sincerament. El sí, rock català estava...
Sí, ha no? passat un quart de segle.
Aquí està. O més, inclús.
I el trist és que jo hi era.
No, jo també
ho vaig agafar. Acabem de tenir el Canet Rock, on hi havia rock català, però també s'hi ha afegit el pop.
Sí, però rock català ja actual d'ara, sí. Del qual Manel ha estat el renovador.
I Manel hi era, també.
I a mi ja, jo vaig agafar...
Aquestes 14 hores i mitges de Canet Rock.
Sí, i jo també vaig agafar l'època de rock català i, bueno, i hi ha cançons de sopa que m'encanten i hi ha cançons del rock català antigues que m'agraden. Però ja convenia una renovació.
Amb una renovació, exacte. El Barça, per cert, també l'està fent aquesta renovació i Víctor Valdés, veurem finalment on acaba, no hi ha informació, no? Heu mantingut contacte amb Víctor Valdés?
No, després d'allò, alguna felicitació de Nadal i ja està, ja es va acabar, és que fa temps també d'això.
Mira, parlem dels Manel, també és un altre lligam exacte amb la música catalana, perquè Eduard Fontbona parla i titula 12 sonates catalanes aquest últim treball. Amb columna música, sí. Eduard, de finals de desembre, si no m'equivoco, de l'any passat, 2013, sí. És quan surt la seva publicació.
Sí, més aviat ja porta un recorregut, sí, el disco. I, de fet, encara, sí, una mica abans, jo crec, a finals del 2012.
Sí, l'editorial el situa el 2012, sí. Parlant de tres compositors catalans del segle XVIII, i si em permets, et llegeixo una ressenya del Biel Bernils a Núvol, el diari digital de la cultura. Jordi, imagino que la tens controlada també, Núvol segur, i potser aquesta ressenya també, fins i tot, perquè déu-n'hi-do. Diu així: amb aquest tercer disc, Eduard Fontbona treu a la llum 12 sonates que estaven sepultades pel temps, la pols i l'autoodi d'una provinciana cultura que creu que sempre és millor allò que ve de fora i menysprea tot allò que té de propi. Rigor, professionalitat, autoestima i una idea de país que hauria d'il·luminar la catalana terra amb la feina ben feta i sense prejudicis suïcides. Aquesta és la ressenya del fill de Ramon Bernils, Biel Bernils.
El fill petit.
Fill petit, si és, a Núvol, com dèiem, el diari digital de la cultura. Quan llegim una cosa així, Eduard, tu que ets qui ha composat i a qui s'està referint en aquest cas l'autor, com et sents?
Home, doncs content de veure que hi ha un públic que ho ha escoltat i que ha entès una mica el missatge també. Potser tampoc tan exagerat, com tampoc és que vulgui allò fer bandera cada dia pel carrer, però sí que és una mica això, recuperar patrimoni que no tenim, i el Biel Bernils ho va entendre molt bé, va ser això, posar a la llum pública unes sonates maquíssimes, maquíssimes, que estan, com ell diu, enterrades o sepultades pel temps, i... Sí, jo contentíssim de que, bueno, hi han sortit altres ressenyes, inclús a mitjans espanyols, va sortir inclús a, bueno, mitjans espanyols, bastant espanyols, però que han recollit el disc i s'han fet ressò, que dius, ostres, mira, que curiós, no? Fas un disc explícitament de sonades catalanes i mitjans estrangers, doncs ho recullen contentíssim, clar. Sí.
Ja saben per què fan, ja. Si ells consideren que això és exòtic i és aquella cosa regional, simpàtica, catalana...
Possiblement.
De totes maneres, aquestes sonates, com ara mateix podem estar escoltant, en aquells que no entenem de música, és que ens poden recordar noms que sí que tots coneixem, com Mozart, Scarlatti, Vivaldi fins i tot, no? És d'una alegria aquesta música...
Com ara deia el Jordi, amb aquesta música podem gaudir molt durant bona estona, i Eduard Fontbona, música, tu per on és aquell àmbit, aquell espai on recomanaries escoltar més la teva música?
La que jo faig, vols dir?
Sí. A casa, per descomptat, és un bon moment, no?
Sí,
per relaxar-nos.
Sí, jo sóc més partidari, si s'ha d'escoltar música, d'escoltar-la bé i... No, sí, perquè ja...
En Jordi riu. No, lluny de micròfons, però
Rick,
segurament
Rick,
el sentíem a casa.
Perquè moltes vegades estem escoltant música mentre fem alguna altra cosa a casa, mentre xerrem tranquil·lament, i la Duran renya. I si vas a pensar-ho... Seva...
Home, Jordi, crec que no és el primer convidat, doncs, que ens renya si parlem mentre hi ha música, perquè recuperaríem ara un moment
de Joan
Daniel Bessonó fa el programa, bueno, si recordes Violetes Imperiales de Luis Mariano.
Una altra de la colla. És que ell té una reflexió que té raó, no? És a dir, ell diu, escolta'm, això està fet, vull dir,
per escoltar-se,
no per posar-se de fons com si fos un color de paret, no? Vull dir...
Exacte. Sí, és que és així, vull dir... Bueno, això és un llarg debat, no? Hi ha molta gent que es posa música per estudiar, per treballar, per no sé què... Però és que en realitat no tenim dues consciències. Si estàs estudiant, estàs estudiant. Que et posi una cosa de fons, una música de fons, t'acompanya, però no l'estàs sentint bé. Això és un llarg debat, eh?
Per tant, Eduard, deixaríem la ràdio, no?, de fons, mentre fem altres coses...
No, veus, la ràdio, per exemple... Bueno, clar, si un està escoltant bé la ràdio i bé les entrevistes o tot això, doncs clar, s'escolta bé la ràdio. Bueno, clar, ja entenc que si no estàs escombrant o el que sigui, si no estàs escombrant, doncs sí, pots escoltar fragments i tot plegat, però...
Mira. Que si depengués de l'Eduard els de les SGAE, no cobrarien ni un duro, vull dir, perquè... Restaurants, perruqueries, ràdio, res.
Però a veure, com que estic al dia que també hi ha la gent escoltarà la música de fons, ja penso una mica que amb els discos hi ha fragments que es poden escoltar de fons.
I
o sigui,
fins tot...
Em treixo a mi mateix en aquest sentit.
Alguns sí, i d'altres més val relaxar-se, tancar els ulls i escoltar-la o no fa falta.
Això ja cadascú, vull dir, tampoc no... A més, la música és molt personal, cadascú la sent... Però almenys que se senti, que la tingui... Que se senti, que no estigui allò de música de fons de... Si és per acompanyar, doncs mira, sí, però si s'ha d'escoltar bé... Quan escoltes el primer concert de violí de Tchaikovsky, és que l'escoltes de dalt a baix, si escoltes el segon de Rachmaninoff, l'escoltes de dalt a baix, i és que no, totes les notes estan pensades, no... És un crim posar-ho allà de fons i que ningú ho escolti, saps?
Sergio, aprofitem avui, no?, que tenim l'Eduard aquí amb nosaltres a l'estudi, que no passa cada dia, per arribar ja gairebé fins al punt de les 12 amb ell.
I tant.
És cert, Eduard, que van ser pensades aquestes composicions per clavicèmbal, l'orgue o pianoforte, i les acabes fent amb piano actual, piano modern?
Sí, per l'època i això estan més aviat pensades per pianoforte, clavicordi i això. També depèn de l'autor, perquè n'hi ha algun que és una mica... El Casanovas és el més antic de tots.
Narcís Casanovas, sí senyor. Benet Brel.
I el Benet Brel em sembla que, no sé si és el més...
De 1786-1850.
Sí, aquí el 1850 ja hi havia pianos, o piano... Sí, ja hi havia pianos, però vaja.
I el tercer compositor, Josep Gallés, 1758-1836.
Aquestes èpoques... En el piano actual encara no existia i estava més pensat pel pianoforte o clavicèmbal o instruments de teclat.
Eduard, per aquells que no hi entenem, quina diferència veiem entre un piano actual i un pianoforte?
Home, amb el pianoforte hi hauria poques diferències, però amb el clavicordi doncs és bastant... És una explicació tècnica una mica avorrida. Però vaja, amb el pianoforte o amb el clavicèmbal és evident perquè no té volum el clavicèmbal. Quan apretes una tecla, sona sempre el mateix volum, encara que l'apretis fort com que l'apretis fluix amb el clavicèmbal. Amb el clavicordi sí que es pot modular una mica amb la mateixa tecla. I amb el pianoforte ja hi ha molt poques diferències, perquè és el pianoforte actual, el pianoforte antic és l'extensió del piano actual, com si és...
I la caixa de ressonància, diguéssim, ja és una mica...
Sí, bueno, és molt més gran, però vull dir, el mecanisme que és d'interior del piano, de les tecles, és el que canvia.
I a la portada del disc, quin instrument veiem?
Ah, la portada del disc...
Portada maca, d'aquest disc.
Exacte. Crec dubto que avui... el que veiem no hi ha res que sigui a l'atzar, crec jo, eh? O sigui
sí,
que...
Sí, exacte, sí.
Ara d'aquí una estona, si podem, la penjarem també a les xarxes, aquesta portada.
I tant. En tot cas, aquest instrument que veiem, quin és?
L'instrument
de la portada, què seria?
Això és una... Vindria a ser un clavicèmbal petit que es diu espineta.
L'espineta.
Això és una espineta que és la que tinc jo a casa, que em va servir també per estudiar les sonates.
Mm-hmm. Sí.
I apareix també amb l'armadura.
Ah, sí.
En aquesta... Tornem a parlar de l'armadura perquè sí. Has decidit apostar per l'armadura... És aquesta?
És aquesta, la mateixa? És la mateixa armadura, sí. Doncs, bueno, perquè es veigués a la portada que ja es tracta d'unes sonates antigues, doncs és un element antic a posar, també ho és el piano, però vaja. Bueno, és una... És estètica, no hi ha més.
Clar, perquè una...
No es, busca... es veu còmode, eh?
És bastant incòmode.
Vam
estar 6 hores fent la sessió i la veritat és que vaig llegar amb l'esquena
rebentada.
I aquesta és la millor que va sortir, creiem, perquè els altres sortíem
una realment exposició. Sembla que ja estigui cansat en aquesta fotografia i ha tombat del tot. Clar, quin us en fa si no d'una armadura a casa?
La veritat és que cap. Decoració pura i dura, no hi ha més. L'estètica existeix i bueno, la decoració existeix, l'estètica existeix i aquesta portada volia que fos estètica i vam estar batallant perquè quedés maca.
Tindrem nou treball, Eduard, aviat, ens deies, en començar.
Sí, no sé quants mesos, però...
N'hem comentat un, que seria la continuació d'aquestes 12 sonates catalanes.
Ah, exacte.
Quin seria l'altre? Es pot comentar breument?
Sí, l'altre seria un altre de composicions, perquè ja fa bastant temps que no trec de composicions. L'últim va ser enregistrat el 2010, o sigui que si calculo que el traré, doncs el 2015. Imagina't, 5 anys sense treure disc de composicions, doncs... Bueno, perquè he estat fent això de les sonates i tal.
Altres feines ja, ja
sí,
per mig.
Sí, 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 clar, clar.
Julen, què t'està semblant tot plegat?
Posa interessant. Jo tampoc és que domini molt d'aquests temes, però ahir vaig estar escoltant un parell de videoclips de la seva web i em van semblar força bones cançons.
No ho hem comentat, Eduard, hi ha videoclips també, correcte, penjat a la teva pàgina web.
N'hi ha algun de molt
d'ells fins i tot finalistes, al festival Clips, per exemple, sí. El d'Antic Versos, i un altre, La pell freda, en aquest cas, inspirat en novel·la d'Albert Pinyol.
Exacte.
Amb participació de
Joan Arassà.
Roger Mas a la narració.
Roger Mas, sí.
I de Joan Dalmau.
Sí, perquè
també mira... uns videoclips que val la pena veure si entrem al web d'Eduard Fontbona.
Sí, perquè és una manera també de renovar, que els videoclips no només són per grups moderns, sinó que es pot posar música doncs, en música de piano, i és una mica per renovar la imatge de la música per piano, per veure que es poden fer coses modernes avui dia també. Per això vaig videoclips també.
Li robaré una pregunta ara al Sergio, que fa sempre que té algun artista del programa, ahir sense anar més lluny amb Laura Gené,
roba.
Que recollia un premi de mans del president de la Generalitat. La seva pregunta és si es pot viure de l'art. Nosaltres ara, bé, seria la mateixa, es pot viure de l'art, en aquest cas de l'art de la música?
Sí, de poder-se viure es pot viure, sí, sí. Però clar, hi ha desenes d'opcions que pots triar, des de professor a concerts... discos, depèn de com t'ho muntis, clar.
I Eduard Fontbona ha aconseguit fer un mix de tot això.
Sí, però realment és la vella dita que el músic és pobre, doncs bueno, tampoc és això, però vull dir, depèn de com et busquis la vida. Si estàs més dedicat a la composició, no pots dedicar-te tant als concerts, o sí, depèn de com t'ho combinis.
Si hi ha alguna època més de vaques magres, aquí el padrí, Van Campen.
Sí, els professors d'idiomes ja sabem tots que anarem en l'opulència i l'abundància. Escolta, ja sabeu que a mi sempre m'agrada connectar la gent que tenim amb Sant Cugat d'alguna manera, i la pregunta és obligada. Eduard, quina és la teva relació amb Sant Cugat?
Home, doncs mira...
Sí, perquè viu a Barcelona, que abans ja ens ha avançat. República Argentina.
República Argentina, sí. Bueno, ara m'he canviat, precisament pel piano, ara m'he canviat de casa.
Per l'espai del piano?
Pel piano, bàsicament, sí. Pels veïns, tot plegat, he anat a viure en una casa. I
doncs
amb
vinga,
Sant Cugat...
30 segons, aquesta relació amb Sant Cugat.
Nosaltres, la meva família, tenia una torre al carrer Verdi 45, fa anys, això ara hi ha un bloc de pisos, però fa anys hi havia el carrer Verdi 45, jo venia aquí a Sant Cugat des de petit, des que vaig néixer fins als 14 anys. Tota aquella zona doncs, tenia col·legues i... Bueno, i ara conservo uns altres col·legues.
Ja. Com el Jordi, mira el Jordi, sí. És aquesta la relació doncs, amb Sant Cugat de l'Eduard Fontbona, que hi segueix passant també,
sí.
Com dèiem abans, per exemple, amb la pràctica esportiva.
Esportiva, a veure els amics.
A veure els amics, com el Jordi. Per nosaltres, doncs, avui també, gràcies, amics, a tots dos, Eduard Fontbona i Jordi Van Campen, per haver passat pel programa per compartir aquesta gairebé mitja hora d'entrevista. I, Eduard, molta sort amb aquests nous treballs que vagin sortint i anirem escoltant només la música d'aquests que ja han anat apareixent. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.